Hola, bona tarda.
A veure, de seguida ens centrem en l'Eurolliga que arrenca demà, però deixi'm anar enrere un momentet. Li vull preguntar com va ser la decisió de cancel·lar l'anterior edició i per què van descartar acabar-la en format bombolla, com per exemple sí que hem vist a l'NBA o a l'ACB.
Doncs, bona tarda. Doncs només és bastant senzill, i tan senzill com dolorós. Diguem, nosaltres teníem la bombolla totalment preparada, teníem un país, teníem uns dos pavellons, teníem hotels, hospitals, transports, tot absolutament preparat, però nosaltres, a diferència de les lligues que has esmentat, teníem un problema objectiu, és que nosaltres teníem fronteres. Uh-huh. I per al moment de la competició, que s'hagués hagut de jugar aquesta la competició, almenys quatre equips no haguessin tingut permís per poder-se desplaçar en aquest seu on fer la bombolla. I davant d'aquesta circumstància objectiva, era evident que això feia que la competició de l'Euroliga no hagués estat justa ni regular. I no podíem privar a quatre equips per aquest motiu de la possibilitat de competir pel títol. No? Ah. Hauria estat sempre recordat com una competició una miqueta descafeinada o no homologable. I per nosaltres el que vam definir en aquell moment amb el concepte d'integritat de la competició era fonamental. I et dic, malgrat que teníem la ciutat, el país, els pavellons, i tot a punt per poder anar i fer allà i crear aquesta bombolla, perquè ho teníem tot a punt, no es va fer per aquest motiu.
De cara a aquesta temporada, tenen més garanties d'ara sí poder-la acabar, aquesta edició?
Bueno, tenim les que té tothom. Vull dir, nosaltres sí que hem estat treballant per dotar-nos de nosaltres mateixos d'uns mecanismes, d'uns criteris que ens permetin treballar amb el calendari i anar resolent problemes que anem tinguent. No? Si hi ha un problema d'un equip que no pot viatjar a un altre país degut a restriccions d'aquest país, doncs ja tenim solucions i mecanismes per fer aquest partit es jugui. No? Segurament no el mateix dia, però un dia posterior o en un altre lloc. És a dir, tenim una sèrie de mesures aprovades pels clubs que anirem aplicant si la temporada ho requereix. De moment, la primera jornada, tenim la sort de que tots els partits es poden jugar amb regularitat. Però penseu que tenim 42 equips i 72 àrbitres viatjant per tota Europa cada setmana. No 7, no 10 o 12 setmanes, sinó cada setmana des d'aquí fins al mes d'abril. I aquesta és una gran complexitat.
Hi ha un mínim de jugadors que hagi de tenir disponibles un equip perquè es pugui jugar?
Sí, és una regla general. Els equips han de tenir al mínim 8 jugadors disponibles. Uh-huh. Tenint en compte que nosaltres permetem tenir registrats més de 20 jugadors. Vull dir que això no hauria de ser un problema.
Si arribés aquest cas, que ja veig que no és molt probable, si un equip no pot jugar per positius o per normativa sanitària, entenc que l'última solució és donar-lo per perdut, que s'intenta reubicar, eh?
Exacte. Mm-hmm. Sempre al principi d'aquestes normes és intentar jugar els partits. I això ens farà doncs, prendre decisions que potser a vosaltres o als aficionats els semblaran estranyes, no? Però haurem d'anar prenent decisions perquè l'important és que els partits es juguin. I partit només es deixa de jugar si després de tres vegades que hagi estat reprogramat no es pot jugar la tercera i s'ha d'anar amb una quarta. A partir d'aquí sí que ja el partit ja no jugaria i es donaria l'equip responsable per perdut. Per tant, això ens dona un marge enorme de treballar amb els clubs i de treballar amb pavellons neutrals, que en tenim més de 20 preparats, per si aquestes circumstàncies vagin donant. Jo no vull dir que això no passi, però crec que amb aquestes normes que tenim, que ens han dotat nosaltres mateixos, tindrem eines per anar-ho resolent a mesura que passa la temporada. Però insisteixo, veurem coses que segurament no estem acostumats. Per exemple, podem veure un àrbit, poso sempre el mateix exemple perquè és més fàcil, podem veure un àrbit francès arbitrant a França un equip francès. Si és que tenim un problema amb un àrbit d'un altre país que no ha pogut arribar a França. Mm. Doncs això ho haurem de veure i no passarà res. No crec que això ens afecti per res la competició. El més important és que els partits ajudin.
Final Four a Colònia, allò sí que seria una bombolla, però podria passar que de cop doncs, hi hagués un brot molt fort el mes de maig. Hi ha un pla B, alguna, sense dir-nos si no vol la ciutat, però algun altre lloc on es pogués fer la Final Four ho tenen contemplat?
Sí, bueno, tenim contemplat bàsicament perquè tota la feina que es va fer en el mes de maig per preparar la bombolla del juliol, doncs és una feina doncs, que podria ser una altra vegada un pla que es podria tornar a reactivar, no? És evident que si la situació a Europa ens porta a una situació de bloqueig com la que vam tenir el mes de març, abril de l'any passat, doncs haurem de contemplar aquesta situació. Jo crec que això, o vull pensar, o desitjo molt pensar, que això no serà així, que segurament tindrem alguns problemes de calendari o de posar a plaçar algun partit, potser, però jo crec que no arribarem a la situació de bloqueig. Si arribéssim, nosaltres ja tenim previst, ja dic, sobre l'experiència de la feina ja feta, anar amb un model de bombolla per acabar la temporada, sempre que sigui possible i no tinguem el problema que he esmentat abans respecte a la temporada passada.
Més enllà de la qüestió estrictament competitiva, només 7 dels 18 equips comencen l'Eurolliga en públic a les graderies. En algun moment s'ha plantejat l'Eurolliga marcar un tots o ningú, o és en funció de cada país i que sigui el que Déu vulgui?
Els clubs que tenen la sort de poder tenir públic i poder oferir bàsquet als seus aficionats, no els hi podem dir que no ho facin perquè uns altres països no puguin fer-ho, i em sembla que això seria tirar-nos de pedres a la nostra teulada i no crec que parlés bé de la gestió de la Lliga. Crec que nosaltres hem de respectar les decisions que cada autoritat pren en aquesta matèria, i és evident que les decisions també estan en funció de com està la pandèmia en cada un dels països. I avui veiem, per exemple, Lituània, que tindrà pues, un 50 o un 60% de públic als camps, i tenim altres països pues, que tindrà, no en tindrà, com per exemple Alemanya, i bé, haurem de viure amb això, però nosaltres com a Lliga el que no podem fer és impedir que els aficionats vagin quan els seus governs els hi permeten anar, perquè això seria, no tindria massa sentit des del punt de vista de la gestió de la Lliga.
President, deixi'm sortir un momentet de la bombolla aquesta del Covid. El Barça l'any passat va aturar el projecte de nou Palau. Fa anys que l'Eurolliga li demana al Barça que faci un nou recinte amb les condicions, diguem-ne, homologades d'un gran club europeu o d'un gran club mundial. Això què?
A veure, jo no paro d'insistir que l'Eurolliga vol tenir pavellons grans, però els que ho volen realment són els clubs. I els clubs són els que necessiten i els que estan interessats en tenir una gran instal·lació per poder generar recursos que amb instal·lacions petites o deficients són impossibles de generar. Per tant, nosaltres som interessats, però el primer interessat són els clubs, sigui en aquest cas el Barça, o siguin els altres que han anat anant a pavellons més grans els últims anys, no? I que ningú vol tornar enrere, dit de pas. Nosaltres, evidentment, que no ignorem el que ha sortit dels mitjans de comunicació, dintre d'una situació en aquests moments complicada del club. No tenim una constància oficial en relació a que el projecte s'hagi aturat, però ja dic, no ignorem el que està passant. Però també dic una cosa, i és que en els dos últims mesos, nosaltres hem tingut, com podeu imaginar-vos, altres prioritats que preocupants sobre el futur del Palau del Barça o, per exemple, del futur del Palau de l'Asbel Lyon, que és un altre projecte pendent, o de l'Olimpia de Milán, que és un altre projecte pendent. Vull dir que no, honestament tinc que dir que no li hem dedicat esforços perquè hem tingut que concentrar-nos en allò que ens cremava el dia a dia, que era gestionar tota aquesta situació que m'estic comentant abans. Quan la competició arrenqui i estiguem tots una mica més ja focalitzats en el futur, evidentment que tindrem aquesta conversa amb el club.
President, n'hi faig una de bàsquet, que no hem parlat gens de bàsquet. És evident que hi ha hagut una afectació econòmica per la competició i pels clubs, però tinc la impressió que el nivell de les plantilles, el nivell basquetbolístic, s'ha mantingut.
Sí, clarament. Jo crec que l'esforç dels clubs de resistir la situació derivada del Covid en termes econòmics ha estat notable. Crec que tots els clubs han mantingut els seus equips. Clarament algun equip inclús s'ha reforçat, i crec que està a la ment de tots que hi ha alguns clubs que han fet un esforç inclús encara superior per tenir més bones plantilles. I jo crec que després, al retornar després d'aquests 6 mesos, el que veurem seran més equips bons que els que teníem, si en teníem molts. Ara crec que encara en vindrem més. Mirem els equips que està fent, per exemple, València, equips molt competitius, Vull dir, jo crec que l'esforç dels clubs és realment molt encomiable.
Doncs arrenca la millor competició del bàsquet europeu, ho fa marcada per la Covid, però ho fa mantenint tot l'interès esportiu. President de l'Eurolliga, Jordi Bartomeu, que sigui un èxit, gràcies per ser avui al Tot Costa. Una abraçada.
Moltíssimes gràcies a vosaltres, una abraçada.